Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Aquesta setmana ha tingut lloc la segona edició de Coneguem lo Priorat, una activitat impulsada des del Fòrum d'Ensenyament creat en el marc de la candidatura a la UNESCO i que busca apropar als escolars els pobles de la comarca. És una molt bona iniciativa, ja que molts nens de la comarca no coneixen en moltes ocasions els pobles veïns. Apropar als més menuts els pobles amb les seves tradicions i valors pot servir perquè els nens se sentin una mica més involucrats en la nostra comarca i augmentin el seu sentiment de pertinença. També és important destacar que no només els petits participen de Coneguem el Priorat. Els alumnes dels instituts de la comarca són els encarregats de conduir els tallers organitzats, fet que, evidentment, també serveix per apropar el poble a aquests alumnes. Coneguem el Priorat va començar l'any passat a la Vilella Alta i enguany ha anat a Margalef, dos dels pobles més petits de la comarca que ja fa molts anys que van perdre l'escola. Segur que tenir tot de nens i nenes voltant pel poble va convertir aquesta jornada en un dia especial pels veïns. Parlarem de Coneguem el Priorat amb la responsable de l'Oficina del Paisatge del Consell Comarcal, Elisa Barceló, i amb la coordinadora de Prioritat, Roser Bernet. A més, en l'informatiu d'avui escoltarem l'entrevista que vam fer el passat dilluns als diputats del PSC, Carles Castillo i Raúl Moreno, que de visita a Falset van passar pels estudis de Ràdio Falset per respondre a les preguntes sobre la situació política catalana, però també a temes d'àmbit comarcal. També us explicarem que la Fira del Vi, que cada cop és més a prop, va presentar-se el passat dimarts a la Fira Alimentària de Barcelona i que els vins de les dues DOs de la comarca han rebut nombrosos reconeixements en el concurs internacional Garnatxes del Món, que es va celebrar el cap de setmana passat a Gandesa. I ara que s'apropa Sant Jordi, us informarem de l'activitat que han preparat conjuntament el Servei de Català del Priorat i la Biblioteca Salvador Estremifà per al dilluns a la tarda a la plaça de la Quartera. En els esports repassarem els resultats dels equips prioratins en la passada jornada i Enric Massip ens farà la previsió meteorològica. Finalment, ha arribat la primavera. Comencem! El passat dilluns van visitar Falset els diputats del PSC al Parlament de Catalunya, Raúl Moreno i Carles Castillo. Els diputats es van reunir amb diverses associacions i van participar en un acte obert sobre les pensions, organitzat per l'Associació de Jubilats de Falset. Durant la jornada, Moreno i Castillo també van trobar un forat per passar pels estudis de Ràdio Falset i conversar amb nosaltres de la situació política catalana i també dels projectes del PSC per la nostra comarca. Us deixem amb l'entrevista que, recordem, va ser enregistrada el passat dilluns. Bon dia, senyors.
Bon dia.
Voldríem començar aquesta entrevista preguntant-los sobre la situació política catalana. Com ho veuen vostès?
Bueno, complicat. Està tot realment molt complicat. Aquí el problema és els dos blocs, la divisió que s'està fent en dos blocs, de blanc o negre, d'estàs amb mi o contra mi, i nosaltres creiem que ens hem de sortir sobretot d'aquesta situació, pensar en com anar refredant, diguem-ne, els mals rotllos que hi poden haver i intentar buscar una solució que satisfagui, doncs, a un bon número o un número important de catalans i catalanes.
Però dins d'aquests dos blocs, normalment el PSC sempre està amb un bloc, diguem-ho així.
Bueno, jo no crec que sigui així, i en tot cas, si es veu així, doncs és un error, diguem-ne. Jo sempre dic, nosaltres rebutgem sense cap mena de matís la independència, la recerca de la independència, sobretot aquesta via unilateral, però no ens agrada ni podem acceptar tampoc de cap manera, diguem-ne, una certa regressió democràtica que s'està produint també per l'altra banda, acusacions de terrorisme exagerades, gent a la presó, en presó provisional, tot això tampoc ens agrada. Jo crec que això és el que ens dona una certa centralitat i fa que els socialistes i les socialistes, doncs, tinguem una posició de poder fer de pont en un moment donat entre aquests dos blocs que sí que s'estan formant.
Val, precisament ahir va haver una manifestació multitudinària a Barcelona en la que es demanava això, precisament l'alliberament dels presos polítics. Si vostès no hi deixonsis, per què no hi van participar?
Perquè és una manifestació que no només demana de manera, diguem-ne, objectiva el fet de que puguin sortir. Nosaltres ja vam dir en el seu dia que la presó provisional ens semblava desproporcionada, fins i tot vam dir que ens semblava que si havien de complir presó provisional doncs hauríem de fer a les presons catalanes i, per tant, nosaltres ja hem fet aquestes declaracions. Una altra cosa és que justament aquells que es van manifestar respectuosament i legítimament aquest diumenge no només demanessin això, sinó que es fa dins d'una òptica lògica també per la seva part de demanar la independència de Catalunya com una solució, no? I nosaltres considerem, això és el que no estem d'acord, mai hem estat independentistes. Nosaltres considerem que Catalunya necessita més autogovern, més finançament, més capacitat de decisió, i això es pot fer dins d'un marc constitucional que s'ha de reformar, que s'ha de reformar, sobretot, i estem en aquesta línia de que Catalunya pot ser millor, els problemes dels ciutadans es poden millorar sense la necessitat de que passi per la independència, i més encara si es fa de manera unilateral, que ens ha portat a la situació en la que ens trobem en aquests moments.
Jo, si m'ho permets, amb aquest tema de la manifestació explicaré una anècdota que jo crec que explica molt bé la postura que ha pres el Partit dels Socialistes. Al Twitter, després de l'assistència d'aquesta manifestació per part dels companys de Comuns, per exemple, tinc aquí un tuit que diu hipocresia a nivell 10 per haver assistit a aquesta manifestació. És a dir, d'alguna manera, jo crec que de bona fe la gent dels Comuns i fins i tot els sindicats doncs han apostat perquè aquesta semblava que era una convocatòria oberta, més oberta que l'independentisme, però finalment, si assisteixes, et diuen que ets un hipòcrita a nivell 10. Si assisteixes amb tota la bona fe. Això va en la línia de lo que ha dit el Raül, no? Al final tu intentes obrir-te, però la manifestació s'acaba fent servir per els interessos purament independentistes, lamentablement, lamentablement. I aquesta és l'explicació de per què no vam estar en aquesta manifestació, perquè al final s'utilitza d'alguna manera i no és tan oberta com pretesament es diu abans, de manera prèvia, no?
Val. Continuant amb parlant de política, doncs, diguem-ho així, creuen que al final s'acabarà investint president o tornarem a anar a eleccions?
Jo, si posem per davant els interessos dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, aquells que tenen problemes quotidians, estem en un país en el qual tenim la llista d'espera en dependència més alta de tot Espanya, tenim gent estudiant als barracons, tenim llistes d'espera també d'accés a la sanitat, necessitem govern per solucionar els problemes dels ciutadans. I per tant, si aquesta és la principal prioritat, jo crec i desitjo que aquells que tenen una majoria parlamentària, que han guanyat a les urnes, es posin d'acord en posar un candidat efectiu i, per tant, que pugui governar des de Catalunya, que pugui fer amb absoluta llibertat, no? Des del punt de vista també de la seva situació judicial. I jo crec i espero que en les properes setmanes es pugui fer això, perquè tornar a repetir les eleccions seria com dir-li a la gent que ha votat malament i han de tornar a votar. I jo crec que el que han de fer aquells que van tenir la confiança des del punt de vista parlamentari és trobar solucions, no? Si es posa per davant l'interès de l'independentisme per continuar tensionant la situació, lògicament no tindrem govern i ens anirem a eleccions.
És a dir, vostès no estarien d'acord en que, per exemple, Jordi Sánchez pogués ser investit president?
Però no és que no estiguem d'acord. El problema és que hi ha una sèrie de problemes pràctics. És a dir, encara que ens agradi o no, judicialment està passant el que està passant. No ens agrada, ho deia abans, no? Però encara que no ens agradi, la situació és la que és. Encara que la realitat no t'agradi, no la pots negar. I Jordi Sánchez doncs, té un problema que pots pensar que no l'hauria de tenir, però el té, i per tant, si realment l'independentisme vol fer un govern efectiu i començar a sortir-nos d'aquesta situació, doncs, en fi, jo crec que hauríem d'intentar buscar un altre candidat o candidata en el que l'independentisme que ha guanyat les eleccions estigui d'acord i que doni un govern efectiu i que comencem a caminar, i com deia el Raül Moreno, doncs a solucionar els problemes de la ciutadania i a parlar, en tot cas, dels problemes de la ciutadania. Portem molts anys de retard parlant només del tema del sobiranisme i de la independència de Catalunya. Crec que hem de superar aquesta situació.
Si, per exemple, si es forma govern finalment, independentment de qui sigui el president, si es forma govern, s'aixeca el 155?
Sí, això és el que va votar el Senat.
Val.
Immediatament, a més.
I vostès justifiquen que s'hagi aplicat fins ara el 155?
Quan un govern de manera unilateral decideix que se salta la legalitat catalana i sense tenir una majoria suficient des del punt de vista de la seva representació social declara unilateralment la independència, no hi ha cap més remei que aplicar el 155. Per cert, es va aplicar, entre altres coses, perquè el senyor Puigdemont, fent cas Esquerra Republicana, no va voler convocar eleccions. Van tenir les seves mans el poder evitar-ho, no ho va voler fer, no ho van considerar convenient, i per tant nosaltres vam recolzar el 155. Ara, amb la mateixa manera i rapidesa que es va aplicar, hauria de treure's en el moment que es posin d'acord i que formin govern.
I creuen que el Partit Popular i Ciutadans hi estaran a favor?
És que és igual. És que és el que va votar el Senat, és que no hi ha més. No s'ha d'estar a favor o en contra, és el mateix que van votar ells, és el que diu que en el moment que es formi govern el 155 se'l va aixecar.
Jo volia recordar també que el 155, jo crec que tots, quan parlàvem prèviament del 155 ens esperàvem una cosa molt, molt bèstia, i realment és una cosa psicològicament molt bèstia per l'autogovern de Catalunya, però també vull dir que s'ha graduat i vull posar això en valor, és a dir, si no s'ha actuat a nivell d'educació, de mitjans de comunicació catalans, ha estat també en part gràcies als socialistes i les socialistes que hem aconseguit graduar això, també vull dir, però en tot cas, en quan es faci govern, aquest 155 s'ha d'aixecar.
Bueno, veurem si és així. Ara, si baixem a un nivell comarcal, un dels temes que més preocupa al nostre territori és la problemàtica que hi ha amb l'aigua, sobretot amb el tema del transvasament del riu Siurana cap al sistema Siurana-Riudecanyes. Quina opinió en tenen des del PSC?
Bueno, el que creiem és que s'ha d'adaptar, diguem-ne, la situació a les noves realitats i a les noves necessitats que hi ha. Si s'ha de renegociar dels drets que hi ha dels convenis signats, doncs s'han de renegociar. Ara, últimament, sembla que està plovent més, però els últims mesos o anys doncs no hi ha pluja suficient. Bueno, doncs seiem-nos i replantegem-ho tot.
Val, a la comarca, el conseller comarcal del PSC, que recordem que tenen un consell comarcal que està dins de l'equip de govern, va votar a favor de la moció sobre els recursos hídrics de la comarca, i en canvi el seu partit va votar en contra al Consell Comarcal del Baix Camp i a la Diputació de Tarragona presentant la mateixa moció.
Bueno, pues això són incoherències que hem de solucionar i hem de tenir una major coordinació. No, vull dir, no cobriré algo que no és cobrible, no? Escolta'm, hem de replantejar-nos nosaltres també les postures aquestes i tenir una mateixa postura a tot arreu i a nivell global, naturalment que sí.
Val, un altre tema d'actualitat al Priorat és la candidatura del paisatge de la comarca a la UNESCO. Quina opinió en tenen? En principi, enguany venen els avaluadors de la UNESCO a fer l'avaluació i si tot anés bé, el 2019 seria l'any en què el Priorat podria esdevenir patrimoni mundial.
Bueno, pues nosaltres encantats, nosaltres intentem ajudar també en el que sigui possible perquè això s'aconsegueixi, i el que creiem és que s'ha de produir una millora de les infraestructures aprofitant això, de totes les infraestructures de comunicació i de mobilitat de la comarca, aprofitant-ho. Però, en fi, tota l'ajuda que puguem donar en aquesta direcció la donarem també, allà on sigui, al Parlament, a nivell comarcal, a nivell municipal, etc. Creiem que és molt important per la comarca poder aconseguir això i posicionar encara més el Priorat al món.
Val. Vinculat també amb el tema de la candidatura del paisatge a la UNESCO, també s'ha impulsat la Carta Europea del Turisme Sostenible, per fer d'un model turístic, com diu el nom, sostenible, que es conservi el medi ambient, etc. Creuen que això i la proximitat a models turístics completament diferents com pot ser el de la Costa Daurada és compatible?
Jo penso que sí, que es poden crear sinergies. Inevitablement el Priorat, el Montsant, té la seva pròpia idiosincràsia, però jo penso que sí que es poden acabar creant sinergies. I és important també aquesta Carta Europea, s'ha de millorar també molt la inversió a nivell de Parc Natural del Montsant, i creiem que també la Generalitat ha de fer una aposta decidida en aquest sentit, no?
Sí, de fet, un dels problemes que sempre ve arrossegant el Parc Natural del Montsant és que té molt poc finançament.
Sí, aquest és una de les... A vegades hi ha polítics o polítiques que s'omplen la boca amb el territori i el que han de fer també és mostrar a la pràctica aquesta aposta pel territori, no?
Val. Un dels actes en els que participen durant la seva jornada aquí a Falset i al Priorat és un acte que tracta sobre les pensions i que ho organitza juntament amb l'Associació de Jubilats de Falset. Què proposa el Partit Socialista per fer-hi front?
Doncs fem diferents propostes, entre altres coses, perquè fins ara les pensions s'han vist i s'han intentat tractar sempre des del punt de vista de la despesa, és a dir, com gastem els diners de les pensions, si les pugem, si les baixem, i jo crec que si volem fer un sistema sostenible en el futur i que per tant generacions que en aquests moments tenen 40 anys, 50 anys, puguin assegurar-se el tenir pensió en el futur, s'ha d'anar justament per com fem que el sistema sigui sostenible. Per tant, nosaltres proposem, primer, derogació de la reforma laboral, que ha estat una de les primeres, diguem-ne, de la llei més important que ha fet la reducció d'entre un 15 i un 20% dels sous, i si la gent cobra menys, cotitza menys, i per tant tindrà pensions més baixes en el futur. Dos impostos nous a la banca. Espanya va fer un rescat financer de 77.000 milions d'euros, dels quals hem recuperat 14.000, i ja el president del Banc d'Espanya ja ens ha dit, a banda de dir que els pensionistes ja es poden donar, diguem-ne, ja poden tenir molta sort perquè tenen el pis pagat, doncs aquest senyor ens ha dit que difícilment recuperarem això, no? Per tant, fem dos impostos, un a les entitats financeres, un 0,1%, i un altre a les transaccions econòmiques, un 0,01%, que això suposaria 2.000 milions d'euros. Una lluita contra el frau laboral en aquest país, que permetria aflorar, doncs, en aquests moments feines que estan sent, o empresaris que no estan contractant amb el conveni, i que per tant això ens faria augmentar des del punt de vista dels recursos econòmics allò que la pròpia Seguretat Social té, derogar la reforma de les pensions del 2013, treure el factor de sostenibilitat, que s'aplicarà a partir de l'1 de gener de l'any que ve, que farà que els pensionistes que es jubilin a partir de l'1 de gener tinguin pensió més baixa, i per tant aquestes serien, d'alguna manera, les propostes molt resumides que explicarem als veïns i veïnes de Falset.
Val. Doncs bé, de que seguim, si tornem al moment al nivell polític, està clar que el PSC al Priorat últimament no està en la seva millor forma, però de cara a les eleccions del 2019, què tenen previst fer actes o impulsar candidatures a la comarca?
I tant que sí. Nosaltres hem de seguir tenir presència, en tot cas apostar per seguir tenir presència al territori, i Priorat i Falset concretament, doncs és una de les apostes estratègiques i hem d'aconseguir tenir-ho. Escolta'm, nosaltres ara està clar que la situació que hi ha de dos blocs, quan dos es barallen, un tercer que intenta posar pau sempre rep per les dues bandes, i crec que aquest és el nostre paper. Segurament ara les coses estiguin fotudes per nosaltres, però jo penso que hi haurà un moment determinat que canviarà una mica la situació i la gent mirarà cap als que som capaços de fer pont entre uns i altres, i per tant serem necessaris, som necessaris i serem necessaris, i l'aposta la seguirem fent al territori, com no a Falset i a Priorat, sí.
Bé, doncs moltes gràcies als diputats Raúl Moreno i Carles Castillo per haver concedit aquesta entrevista a Ràdio Falset.
Gràcies a vosaltres.
Com us explicàvem en la portada, la celebració de la segona edició de Coneguem el Priorat va donar a conèixer el petit poble de Margalef a més de 240 alumnes de la comarca. El projecte Coneguem el Priorat és una iniciativa pensada perquè els escolars coneguin i prenguin consciència dels valors materials i immaterials de la comarca. Ho explicava la coordinadora de l'associació Prioritat, Rosa Bernet.
L'objectiu d'aquesta activitat és l'objectiu immediat, és que els xiquets i les xiquetes de les escoles del Priorat coneguin els pobles del Priorat. Però, clar, aquest és l'objectiu, diguéssim, de l'activitat concreta, però l'objectiu, diguéssim, més de fons, és que aquest coneixement dels pobles, en aquest cas en concret, doncs contribueixi a que coneguin i valorin els valors que hi ha en aquesta comarca, i que dins del projecte de candidatura de la UNESCO s'estan intentant fer que siguin reconeguts. I la primera cosa que hem de fer és que els primers a conèixer-los i a reconèixer-los han de ser els habitants, els que viuen aquí. I com que constatem que hi ha desconeixement dels pobles, entre altres, sobretot els pobles que no tenen escola, doncs es va idear aquesta activitat que implica canalla de les escoles, d'ensenyança primària, i canalla de l'institut, més els mestres i els professors.
Amb la visita a Margalef es dona continuïtat a un projecte sorgit en el marc de l'elaboració del Pla de Gestió de la Candidatura a Patrimoni Mundial entre el grup de mestres del Priorat, Prioritat, els serveis educatius del Priorat i el Consell Comarcal del Priorat, amb la creació del Fòrum d'Ensenyament com a espai de debat i propostes en aquest àmbit. El projecte també compta amb el suport de l'Oficina Jove. L'activitat va consistir en un seguit de tallers per als 167 alumnes de cicle mitjà de les escoles de la comarca. A més, també s'ha volgut implicar en el projecte els alumnes dels centres d'ensenyament secundari de Falset i Cornudella perquè conduïssin els tallers. Elisa Barceló és la responsable de l'Oficina del Paisatge del Consell Comarcal del Priorat.
Sí, ja ho vam fer l'any passat també, i l'activitat, els de primària, que són els de tercer i quart de primària, són els nens que visiten i que fan les activitats, però qui prepara aquestes activitats són els alumnes de secundària. En aquest cas han sigut els alumnes de quart d'ESO d'aquí a Falset, de l'Institut de Falset, que són uns 60 alumnes aquest any, i també els alumnes de l'Institut Montsant, de Cornudella de Montsant, que són uns 15 alumnes. En total han preparat uns 10 tallers, dels quals cada grup de nens n'ha pogut fer 4 i els hi han tocat aleatòriament.
Entre els tallers programats per aquesta edició hi havia El Mirador, que tenia per objectiu explicar el mosaic del paisatge del Priorat, o una gincama que va permetre als alumnes recórrer i conèixer els carrers i places del poble mentre superaven una sèrie de proves. També es va realitzar una activitat de fer marges de pedra seca i dos tallers molt vinculats al poble de Margalef, com són el d'escalada i una visita i tast d'oli a l'antic molí del municipi. L'activitat Coneguem el Priorat va permetre en la primera edició celebrada a la Vilella Alta millorar el grau de coneixement dels alumnes sobre la candidatura Priorat Montsant-Siurana a Patrimoni de la UNESCO, tal i com ho van evidenciar les enquestes realitzades abans i després de l'activitat als alumnes dels centres escolars que van participar-hi. És per això que, a més, des de l'organització s'ha cregut important començar pels pobles que no tenen escola.
Sí, perquè clar, els altres pobles, si més no, els d'una mateixa ser, tenen relació dels uns als altres, fan activitats conjuntes, per tant es visiten mútuament. Després d'altres, que poden ser altres ers, també amb les rodes de teatre, doncs ja es fan activitats. En canvi, els pobles que no tenen escola es queden despenjats. I és més difícil. I alguns d'aquests, clar, per exemple, Margalef, a més, és bastant excèntric pel que fa a que la gent li vingui de pas, no?
Segons les responsables de l'activitat, la valoració ha estat molt positiva i ja pensen en repetir l'any vinent.
De moment, totes les opinions i el que ens ha fet arribar tant els mestres de primària com els professors de l'institut ha sigut molt positiva, estan tots molt contents. Han pogut parlar també amb alguns nens al llarg del dia i estaven molt il·lusionats, els havia agradat molt. Però ara sí que el que farem com l'any passat, passar una valoració a totes les escoles i a veure i analitzar una miqueta el resultat de tant el positiu com coses a millorar que ens puguin dir.
La Fira del Vi de Falset es va presentar el passat dimarts a Alimentària 2018. L'acte va comptar amb la participació dels presidents de les dues denominacions d'origen de la comarca, Pilar Just i Salustià Álvarez. També hi van intervenir el president de l'Incavi, Salvador Puig. L'acte va tenir lloc a Intervin, la secció dedicada al món del vi dins la Fira Alimentària, concretament a l'espai d'Incavi Prodeca. L'acte va finalitzar amb una degustació de vins de la comarca. Alimentària, que se celebra cada 2 anys, és la fira líder en el sector de l'alimentació des de la seva primera edició, el 1976. El passat cap de setmana es va celebrar per primer cop a Catalunya, en concret a Gandesa, el concurs internacional Garnatxes del Món, en el qual els vins de la DO Montsant i la DOQ Priorat han obtingut un gran reconeixement. En total, fins a 8 vins de la DOQ i 6 de la DO Montsant han estat premiats. En la categoria de vins amb cupatge han estat premiats el Montsant Perlat 2016 d'Unió Corporació Alimentària i els Priorats Loidana 2015 del celler Marco Abella, que ha aconseguit la medalla d'or, i les Brugueres 2016 de la Conreria d'Escaladell, Locoste Blanc 2016 de Sant Genís i Baquer i Mas Mallola 2015 també del celler Marco Abella, que han aconseguit la plata. Pel que fa a la categoria de vins monovarietals, han aconseguit la medalla d'or el Bancal del Bosc 2016 i el Furbus 2014 de Vinyes Domènec, i tant 2016 d'Itan Vins i el Petites Estones Negre 2017 de Vins de Massersal, tots ells a la DO Montsant. de la DEOCU Priorat, ha rebut la medalla d'or la sastreria 2016 d'Unió Corporació Alimentària, lo bancal de Garnatxa 2016 de Sant Genís i Baquer, Mas Plantadeta 2015 del celler Sabater i Roca Roja 2015 del celler Marco Abella. El blanc La Placeta 2017 del celler La Placeta dels Guiamets ha rebut la medalla de plata en la categoria de monovarietals. El Servei Comarcal de Català del Priorat, conjuntament amb la Biblioteca de Falset, han organitzat un dictat popular a la plaça de la Quartera de Falset que tindrà lloc el dia de Sant Jordi a les 6 de la tarda. El dictat és obert a tothom i no cal inscripció prèvia. Hi ha previstos premis per als guanyadors, entre d'altres sorpreses. El dictat és un acte que vol sumar-se a la commemoració de l'any Fabra, arran dels 150 anys del naixement de Pompeu Fabra i el centenari de la gramàtica catalana. És per això que els dictats tindran com a protagonistes textos en què s'expliquen curiositats de la vida i obra del mestre de la llengua catalana. Tot seguit, els esports.
Els esports.
La jornada 28 del grup 2 de la tercera catalana va acabar amb victòria dels dos equips prioratins. El Falset Esportiu es va imposar al Montbrió per 1-2 gràcies als gols de Robert Sánchez i Joaquim Torné. Una victòria que fa que el Falset s'enfili fins a la vuitena posició a la classificació. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Falset rep a casa el Pare Manyanet de Reus, avui dissabte a les 6. El Porrera també va guanyar per 0-1 en la seva visita al Pare Manyanet. El solitari gol de Josep Ferrando va servir al Porrera per allunyar-se una mica més del descens i suma ja 32 punts, a 8 de la promoció de descens. El Porrera rep avui a les 6 també al Camp Clar. Els juvenils del Falset, per la seva banda, van remuntar un 2-0 en el partit que els enfrontava al Torredembarra, que va acabar amb taules al marcador. Pels falsetans van marcar Webster Paraíso al 71 i Kevin Carranza al 77. Aquest empat, combinat amb la victòria del Calafell, condemna el Falset i el Torredembarra a la zona de descens. En aquest moment, els nois de la capital del Priorat estan jugant al Nou Domènec Aragonès contra el Valls Escola. En futbol sala, el Priorat Nord va caure a casa per 3-7 en el partit disputat aquest dimecres contra el líder, el Castellvell. Malgrat la derrota, els de Cornudella es mantenen quarts a la classificació amb 37 punts. Aquest cap de setmana, el Priorat Nord visita la pista de la Pobla de Mafumet, demà a les 12. El Capçanes, que va descansar la jornada passada, juga avui a les 6 a casa contra el Tivissa. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana força tranquil, al contrari de l'anterior, que les pluges van afectar d'una forma bastant considerable aquí a la nostra comarca, i en canvi aquesta setmana ha estat completament estable, l'anticicló s'ha assentat damunt nostre, i això ha fet que els cels quedessin clars pràcticament i les temperatures es disparessin cap amunt. La situació per aquest cap de setmana doncs, es presenta encara anticiclònica, seguirem amb aquesta estabilitat i amb una situació completament monòtona, amb predomini del sol, alguns núvols alts, i temperatures ja força altes per l'època de l'any en què ens trobem. Aquesta situació es prolongarà 2 o 3 dies més durant la setmana, per la qual cosa la dia de Sant Jordi serà també tranquil·la. En quant a efemèrides, hem de destacar que el dia com avui, però de l'any 1642, la ciutat de Sevilla registrava un fenomen poc habitual en aquesta zona perquè hi havia importants gelades.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Els deixem ara amb Jordi Soldevila i l'hora del vermut. Que vagi bé!